L'autòmata em va mirar a través de la columna de vapor de l'últim tren nocturn. Semblava tenir la mirada trista d'un adéu, però va treure un diari on apareixia la data de la seva mort 20 anys abans a la presó de Montjuïc. No és el final que esperàvem, però cada dia de més ha estat un regal. En memòria a Carlos Ruiz Zafón.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric. Aquesta ha estat una temporada difícil, sens dubte. El confinament, la soledat, els festivals i altres esdeveniments de gènere suspesos. I l'últim adéu d'un autor que per molts ha estat la porta d'entrada al gènere, Carlos Ruiz Zafón. Però l'últim programa d'aquesta quarta temporada, encara fet amb pocs recursos, amb recursos limitats, però amb tota la bona fe del món, el dedicarem a parlar de bones notícies. Sí, perquè també n'hi han, sobretot en l'àmbit literari, on els pròxims mesos arriben farcidets de novetats. Parlarem dels títols que trauran al mercat des de Mai Més Llibres, una editorial que just acaba d'arribar al seu primer any de vida i que ja se'ns ha posat a tots a la butxaca. Escoltarem les persones implicades en aquestes bones notícies, els mateixos editors, autors, traductors i il·lustradors. I els que no vau poder seguir la presentació de Gigameix, creieu-nos, us sorprendreu i molt. També parlarem d'una altra novetat editorial, Rojo y en Botella, de Sergi Escolano, un títol que també s'acaba de presentar i que promet molts bons moments. En parlarem amb Liker Mons. I a tot això hi sumarem la nostra particular recomanació del Quimèric, La dama número 13, de José Carlos Somoza. I acabarem parlant de dos festivals de cinema fantàstic que aquest estiu sí que es faran, malgrat el context actual. El Creepshow, que serà telemàtic, i l'Infest, que serà presencial, però atenció, canvia d'emplaçament. Això és el que donarà de si l'últim Quimèric de la quarta temporada. Comencem! I què millor per acabar aquesta temporada, aquesta quarta temporada del Quimèric, que donant bones notícies que ens fan moltíssima falta perquè hem passat uns mesos molt durs. Hem passat uns mesos molts refugiats en l'audiovisual, en el cinema, en les sèries, d'altres refugiats en els llibres, tot i que tenim constància que molta gent li ha costat concentrar-se per llegir, potser els ha costat més de l'habitual, però la qüestió és que tots nosaltres hem tirat del fantàstic per poder sobreviure una mica millor a totes aquestes restriccions, limitacions que ens han canviat el nostre dia a dia. I, per tant, les notícies que avui presentem doncs encara són millors, perquè ens donen encara més esperança de cara als pròxims mesos i també ens fan una mica de coixí per si realment després acaba havent un segon confinament, poder tenir més títols, més llibres per llegir i també doncs més il·lusió de poder-ho fer asseguts, tranquils, sense presses i amb moltes ganes. A tot això, què volem dir? Doncs que l'editorial Mai Més Llibres, que acaba de fer el seu primer any de vida, a part de fer balanç de com ha anat aquest any, que han publicat un munt de títols, molts n'hem parlat aquí al Quimèric perquè hem tingut el plaer d'anar-los llegint, aquest any també ens porta moltes novetats, ens porta grans títols, ens porta, doncs, com dèiem, molta il·lusió. La que més ha impactat a tothom, o sigui, la que hem pogut veure a les xarxes socials que ha impactat, que ha fet caure de la cadira més d'un, ha estat la creació d'una nova col·lecció dedicada única i exclusivament a obres de Terry Pratchett. Recordeu que té una quarantena d'obres d'aquesta saga del món de l'anell, del món d'Anillo, i totes sortiran en català, cosa que no havia passat mai. No hi havia cap títol de Terry Pratchett traduït al català. Per tant, serà una gran fita, un abans i un després pel fantàstic en la nostra llengua. Aquesta col·lecció se n'encarregaran, si tot va bé durant molts anys, el traductor Ernest Riera i també la il·lustradora Marina Vidal. Tots dos estan molt il·lusionats davant d'aquest repte.
Me van donar la notícia, això, no sé si em va caure el telèfon, no em va caure la mandíbula a terra, però és una, ja us ho dic, una il·lusió absoluta, una cosa que no hagués dit mai, donat el panorama de la indústria editorial catalana, que això es podria arribar a donar. I a veure, jo m'hi dedicaré els anys que calgui, jo no tinc cap mena de pressa, ja tinc una edat, però no crec que sigui tan complicat traduir 40 novel·les i pico, cala que te pego, allò un parell cada any, no, jo no hi veig cap mena de problema, eh? Vull dir, I'm game, que diuen els anglesos.
En el meu cas, implica plorar molt al principi i bueno, és un repte molt gran perquè, clar, vinc a nivell artístic Pratchett ha tingut la sort de tenir uns il·lustradors genials. Llavors, el que ja hi ha de base és molt bo. Llavors, fer una cosa nova que sigui interessant i tal és un repte complicat que, bueno, que el fet d'agafar-lo amb molta il·lusió ajuda, no? El fet que siguin tants llibres i tant. I no sé, jo crec que és una col·lecció que pot quedar molt maca. Encara ens hem de reunir, aclarar una mica idees de quin tipus d'edició volem, però bueno, jo crec que més o menys remem en la mateixa direcció pel que hem estat comentant ja i bueno, jo crec que queda molt maca i bueno, això és que em fa molta il·lusió, és una cosa que no m'imagino encara, fins que no tinguin les portades fetes, jo encara no m'ho crec massa.
Però més enllà d'aquesta nova col·lecció que arribarà cap al novembre, si no hi ha nous rebrots i nous confinaments que canviïn aquests calendaris, les novetats es compten per títols. Anem per ordre cronològic ara sí, després d'aquesta gran notícia de la nova col·lecció. La primera, el primer títol que ha sortit ha estat La mestra del te i la investigadora, d'Aliette de Baudard. Es tracta d'un recull de relats, el primer que publica mai més, encara no havien publicat cap llibre de relats, en aquest cas tots de la mateixa autora i tots girant entorn d'un mateix univers, que també és una particularitat, no sol ser així. L'autora assegura que aquest format li resulta molt més atractiu que escriure novel·la.
Una novel·la era un poco largo y un poco difícil para mí, entonces me parecía más sencillo desarrollar este universo en varios relatos cortos. Y lo que me gusta mucho con los relatos cortos es que es posible cambiar radicalmente de parte del universo, de un relato a otro, y tener ese efecto de mostrar diferentes partes del mundo, diferentes personajes con diferentes puntos de vista sobre el universo, que es algo que me parece muy interesante, que la posición y la historia personal de los personajes les dan diferentes ideas sobre lo que le ocurre, y diferentes partes del universo también tienen diferentes tecnologías, entonces es muy interesante de tener la libertad de cambiar con cada relato, pero siempre con ese hilo de que les conecta uno con el otro.
Durant la presentació li van fer notar també que abordava temes com el racisme i també el colonialisme en les seves relats, uns temes que a més estan molt en voga, especialment aquestes setmanes. Ella va contestar que no ho fa expressament, però que sí que són elements molt importants per ella.
Com són coses que són molt importants per a mi, se ven en el colonialismo y el racismo y cosas son cosas que me impactan personalmente, entonces son cosas con las que tengo familiaridad y yo también utilizo a la historia como fuente de inspiración, entonces hay muchos libros en los que se describen la historia de Vietnam, por ejemplo, y el sistema colonial en Vietnam y en otras partes de lo que en francés llamamos la Indochina francés. Pero entonces esto es la manera de que yo escribo, y no es comentario, pero son cosas que para mí son importantes y entonces son cosas que yo quiero escribir sobre y compartir con mis lectores.
I repassem un altre títol, un altre nou títol de Mai Més Llibres per als pròxims mesos. Es tracta del primer llibre d'aquesta editorial, que està escrit per una autora local, escrit en català. Es tracta dels Dits de la Bruixa, de Tamara Romero. És una novel·la curta que va publicar el 2012 als Estats Units i ho va fer en anglès, estranyament. Ella va tenir l'ocasió de poder-ho publicar allà, va escriure ella mateixa, o sigui, va traduir-ho ella mateixa a l'anglès, i ara sortirà en català, també traduït per ella mateixa, per tant una doble tasca, no?, d'escriptura, reescriptura, traducció. Ella mateixa ha admès que aquest procés ha estat molt difícil.
Més que pel tema de l'idioma, El conflicte és retrobar-se amb un text que és, de fet, el primer que vas escriure, que fa, doncs, potser, es va publicar el 2012 per primer cop, però el vaig escriure molt abans, fa uns 14 anys. I, clar, el problema no és tant l'idioma com retrobar-te amb l'escriptora que eres en aquest moment. I, clar, hi ha molta tentació de canviar coses a la història quan fas un treball d'aquest tipus. I aquest ha sigut el dilema, més que res.
Però de què va?
Missa la Bruixa és una història, ja ho has dit, és curteta, és una novel·la, una història amb la que passen moltes coses amb poques pàgines. I això, de fet, podria ser una mena d'impediment per diguem-ne, poder endinsar-se en el món, no? Perquè jo diria que hi ha passen massa coses en molt poques pàgines, però això, precisament, jo com a lectora, és una cosa que sempre m'ha agradat molt. M'han agradat molt els escriptors que són molt generosos amb les seves idees. I jo sempre intento fer això, justament, que valoro amb altres lectures. És una història d'una bruixa que apareix a la llera d'un riu, inconscient. Hi ha una persona que viu en una cabana al bosc i que l'ajuda, la treu del riu i l'ajuda a recuperar-se. I a partir d'aquí comencem a veure la història, que ha passat amb aquests dos personatges, per què ens han trobat en aquest moment precís. I, bueno, no vull avançar gaire més sobre la història, però no és casual que s'hagin trobat. I és una història que sí que té elements de ciència-ficció, que té elements del weird o del new weird i de la fantasia. De fet, és un conte que podria ser que està relacionat una mica amb la tradició dels contes de fades.
Aquest llibre, aquest, Els dits de la bruixa, arribarà precisament, si no hi ha problemes, aquest mes de juny. I de cara a finals d'agost arribarà el nou llibre de Marc Pastor, però en aquest cas signat per Víctor Negro. Es tracta d'Horror de Requiem. En Sergio, l'editor de Mai Més, ens va dir per què han mantingut el nom de l'alter ego de Marc Pastor.
L'hem volgut presentar així i el seguirem presentant com Víctor Negro perquè crec que ell fa una mica com el Tarantino. No sé qui ho va fer abans dels dos, que Tarantino ho va fer abans, no? Tarantino té allò que té... Bueno, jo ho estic dient, ja soc un agosarat perquè no ho he parlat amb ell, però té allò que totes les seves pel·lis es mouen en dues realitats, no? Paral·leles. És la realitat principal i després... O sigui, moltes pel·lis són del mateix univers, diguéssim, i després hi ha tot un seguit de pel·lícules, que són les pel·lícules que veurien els personatges del primer univers, no? I el Víctor Negro escriu les novel·les, pues, que són com les pel·lícules de dintre de les pel·lícules del Tarantino, les novel·les més pulp, diguéssim, no?
En Marc Pastor va vendre aquest llibre Mai Més sota una premissa: és de Lovecraft però de riure. Bé, pinta bé, pinta bé. De què va? Perquè apunta a absoluta bogeria.
És una espècie de revers de l'any de la plaga, en certa manera. Allà Víctor Negro explicava un apocalipsis o un preapocalipsis amb extraterrestres i aquí m'he anat a una altra espècie de preapocalipsis, però més Lovecraftià. L'horror de Requiem no és més que un horror de Dunwich, però en comptes de Dunwich és Requiem, que és el personatge protagonista, que és un tècnic d'autòpsies. No és ni un metge forense, és un tècnic d'autòpsies. Són mica els que es dediquen, doncs, els que parteixen les costelles, els que serren cranis, els que es dediquen després a tirar els òrgans de dintre una altra
Quines
vegada.
Quines coses més maces.
Bueno, els que fan la feina bruta, realment, de les autòpsies, que explico una miqueta de què va, eh? Que un bon dia trobo un anell a dintre d'un estómac. I l'anell té un símbol estrany. I es comença a obsessionar amb aquest anell. Obsessionar fins al punt que té mals sons. I a partir d'aquí comença a investigar. Aquest trec es converteix en una espècie d'investigador d'on procedeix aquest anell i què volen dir aquests mals sons que té, que somia amb una espècie de planeta alienígena abandonat molt estrany. A partir d'aquí, la novel·la, ja et dic, és... Podríem dir que és horror còsmic? Jo crec que la definiria com humor còsmic.
Marc Pastor va començar a escriure aquesta novel·la, o estava en plena escriptura de novel·la, quan va arribar el coronavirus a Xina, i llavors va començar a introduir elements del virus, de la pandèmia, a la novel·la, però quan va arribar el virus aquí, doncs va veure que la novel·la ja no funcionava amb aquests elements, suposo perquè l'experiència doncs és massa propera, i diu que només n'han quedat uns 4 acudits. Per tant, alguna cosa del coronavirus podrem veure si llegim entre línies. La novel·la sortirà l'última setmana d'agost, ell ha dit just abans del rebrot i ha dit que ho ha fet expressament. I de cara a la primera setmana de setembre arribarà una nova recopilació de relats, la segona de Mai Més Llibres, i en aquest cas d'un autor que aquí ens encanta, el quimèric, que és Ted Chiang. Segurament, si sou oients habituals del programa, recordareu que vam parlar del seu La història de tu vida, que també era un recopilatori de relats, i aquest relat en concret és el que es basa a la pel·lícula La llegada. És un relat preciós, és molt bonic. Crec que li dona moltes patades a la pel·lícula, tot i que la pel·lícula és bona i val molt la pena de llegir. Ara portarà per títol aquesta recopilació de relats que ens porta Mai Més Llibres, Exhalació, i el seu traductor, el Ferran Ràfols, l'ha definit així.
Jo crec que el que és molt comú, si bé ens comptes un cop els llegeixes, a mi se'm fa molt evident que són del mateix autor. Vull dir, hi ha una manera de fer, una manera de pensar molt distintiva. Els temes són diferents. A més, també, jo diria que hi ha contes que... bueno, ara també en aquell índex, però hi ha contes que són com de 3 o 4 pàgines i contes que són de més de 100. Llavors, vull dir, clar, hi ha algun que és una novel·la, ben podríem dir. Llavors, és com si fossin aquest tipus de narració que parteix d'una idea, una idea molt, molt interessant, profunda, i que i és aquesta cosa d'anar reportant cap a les últimes conseqüències, però d'una manera molt tranquil·la. I acostant, i quan ja et sembla que l'has entès, quan ja et sembla que saps on va, doncs és capaç d'anar-ho estirant, i sobretot arriba una cosa molt sorprenent per mi, que a partir d'uns contes que són així una mica d'idea, no? Per exemple, hi ha un conte que el títol és El cicle de vida dels objectes de software, i una miqueta, per la cosa que no tinguin idea d'on anem a parar, potser si obris la pel·lícula Her, doncs potser no tiraria una miqueta per aquí en aquest sentit, de potser de com un producte tecnològic, doncs, avui en dia ens vinculem d'una manera que pot arribar a ser emocional. No? I llavors, el que és molt bonic d'aquests contes, i no anava per abans, és que aquestes idees, unes idees molt pensades, al final, de tanta depuració, de tanta netedat, donen un resultat per mi bastant emotiu en alguns casos. No? Hi ha 2, 3, 4 contes que de veritat és que arriben a un lloc que no t'esperaves perquè arriba d'alguna manera a una certa emoció molt intel·lectual, probablement, però també més enllà d'això, no?
Nosaltres encara no hem pogut llegir aquesta Exhalació, però sí que hem llegit altres coses de Ted Chiang i estem totalment d'acord amb el Ferran, que és una manera d'escriure que t'arriba, que et toca i que val molt, molt la pena de llegir. Estem ja desitjant que arribi aquest nou llibre. Més títols de Mai Més Llibres de cara al 2021. Arriba Ritus de l'edat adulta de l'Octavia Butler. Els que vau llegir Alba, aquest seria el llibre que continua d'aquesta saga. L'Ernest Riera n'ha fet la traducció i assegura que li agraden més que Alba, de fet.
A mi potser m'ha agradat més que Alba, m'ha agradat més que el primer, perquè probablement és més humà. Si és que en un llibre així es pot dir, es pot utilitzar aquest terme. És un llibre que diu exactament el que prometen el títol. Són ritus de l'edat adulta, és una història iniciàtica, és una història sobre la maduresa i tot el que implica. I, evidentment, dintre d'aquest món post-apocalíptic que descriu tan meravellosament l'Octavia Butler i que ens dona una imatge molt trista, de fet, del que és la humanitat. I la gran sort és que també ens dona esperança.
Aquestes serien les grans novetats de cara als pròxims mesos, però si fem balanç, els dos editors, en Sergio i la Judit, s'han mostrat molt satisfets de la feina feta perquè tenien moltes expectatives i sembla ser que s'han complert. Molta gent ha llegit els seus llibres, els llibres han funcionat i per això poden anar anunciant nous títols, perquè els anteriors han anat bé. I en Sergio explica com ha anat una de les seves fites en concret.
Quan estudiàvem el mercat, si és que es pot dir que hem estudiat el mercat, dèiem amb la gent que ja llegeix fantàstic en català, que són magnífics, que són preciosos tots, molt guapos, està molt bé i farem molta pinya, però no hi haurà prou. Llavors dèiem, si hem de créixer, si hem de buscar cap a on, aquí arribar nou, no? Ens marcàvem com dos fites, que era una, arribar a no lectors de gènere, i l'altra era arribar a lectors de gènere, però que no llegien en català. Pues et diré que probablement una mica de tot hem rascat. Però l'experiència d'aquest primer any es diria que potser hem tingut més èxit entre la gent que ja llegia gènere però ho feia en castellà i no ha tingut cap problema a passar-se al català, que no passen aquells que no llegien gènere i que encara s'hi costa una mica. Però bueno, estem molt contents en aquest sentit i seguirem treballant perquè tothom s'hi apropi i per naturalitzar-lo.
La Judit, per la seva banda, destaca un dels elements més elogiats de l'editorial, les il·lustracions.
Pensar a fer els llibres que nosaltres volíem. Sobretot, i a nosaltres, bueno, ens encanten les portades, ens encanta l'il·lustració. Llavors, bueno, aquest és una cosa que ha sigut bastant natural, el fet de posar-li aquestes portades i el fet de buscar aquests il·lustradors, aquests portadistes. Perquè, bueno, fem els llibres tal com volem nosaltres, com ens agradaria comprar-los. Llavors, des d'aquest, hi ha estat molt les ganes de fer les coses, és el que mou el motor d'aquest projecte.
Els editors estan contents, però segur que els amants del gènere encara ho estem més, perquè ens han donat doncs, una llarga llista de títols molt llaminers de cara als pròxims mesos. Ja tenim moltes ganes de poder-los llegir. De fet, hem llegit algun tuit així graciós, no?, d'alguns usuaris amants del gènere que deien la meva nòmina per aquesta gent, doncs mira, la meva també, crec. I no deixem de parlar de literatura, perquè les novetats de Mai Més no són les úniques que s'han presentat aquests dies, us ho dèiem al principi. Una d'elles ens la costa l'Iker Mons.
Rojo y en botella. Aquest és el nou llibre de Sergi Escolano. El presentava a Gigamesh amb l'ajuda de Sergi Álvarez i Antonio Torrubia, una història d'humor amb el fantàstic al peu de la lletra. Teniu curiositat? Doncs jo també. Sergi Escolano no s'amaga, la idea és original, sí, però la inspiració va venir de Netflix.
La idea surgió de la peli esta que salió en Netflix hace un par o tres de años, que se llama Bright. Que
era la de los elfos y los,
sí, era una,
y los
una
trolls.
Una pareja de policías, que uno era orco y otro era humano, y me pareció una idea genial. Luego la peli fue una mierda porque era para lucimiento de Will Smith. Pero la idea me pareció muy buena, hacer una buddy movie con dos seres antagónicos de razas diferentes. Luego, en, ¿cómo se llama la serie esta noruega de HBO? Beforeiners.
La de los,
también lo han hecho,
a los viajeros del
pues,
tiempo.
Lo han hecho, sí, son viajeros del tiempo y es una policía vikinga del siglo XII con un humano del siglo XXI. Me parecía muy buena la idea de hacer una buddy movie así de gente antagónica y esa es la idea principal y luego el tema pues van saliendo. Yo no soy de estos de mapa, no me hago una escaleta, no, yo voy escribiendo y nunca sé lo que va a pasar. Sé más o menos lo que va a pasar al final, pues me parto una idea y luego sé cómo va a acabar, aunque este me hizo corregir el final. Pero y por medio no sé lo que va a pasar y a veces pues hasta me sorprendo yo de hostia, mira, podríamos hacer esto. Pero la verdad es que intento que la trama vaya consiguiendo gags. O sea, para mí yo quiero que sean situaciones graciosas, ¿no? Prefiero que la trama no sea tan importante, pero que las situaciones sean muy graciosas.
Ara que sabem com va néixer la història, caldria conèixer la sinopsis. No us deixarà indiferent.
Los vampiros y los humanos ya han firmado las paces porque hay una empresa que ha conseguido un sustituto de la sangre y un inhibidor de esa naturaleza asesina de los vampiros y entonces pues montan una ciudad. ¿Qué pasa? Pues gente como Amancio Ortega, pues si tiene la posibilidad de ser inmortal, pues la va a aprovechar. Botín ya ha llegado tarde. Pero bueno, ha habido muchos ricos que se apuntan al carro. Entonces, la ciudad de los vampiros, que es Nueva Transilvania, es una ciudad rica, culta, con edificios inteligentes, rascacielos. Y su único problema es la inmigración ilegal de licántropos y de humanos. Por otro lado, la ciudad humana, que es Vetusta, pues esta es un antro de podredumbre, de crimen, tal. Entonces, en un momento dado, aparece un asesino de vampiros. Los vampiros están descolocados porque, claro, como no mueren, no están acostumbrados a que haya un asesino de vampiros. Que les clave estacas y los mate de verdad. Y claro, la policía allí pues no sabe qué hacer. Entonces fichan a un humano, que es la peor opción que podían haber hecho, que es este Julián Van Helsing del que hablabas. Viene de una estirpe de cazavampiros que todos conocéis, los Van Helsing de toda la vida. Y bueno, pues odia a los vampiros porque un vampiro mató a su padre. Y claro, le hacen trabajar para los vampiros, con un compañero vampiro, pues van a surgir muchos problemas, ¿no? Y aparte, pues bueno, pues tiene una familia disfuncional, que tienen que irse a vivir todos a Nueva Transilvania, la hija Choni adolescente, el niño hacker, sí, bueno, y la mujer, pues que está a su rollo, que es una tía flipada del machine learning y de la inteligencia artificial, que va también a trabajar allí. Entonces, bueno, pues es... uno de los recursos para hacer humor más utilizados y que mejor funciona es el de pez fuera del agua. Entonces, si tú coges a alguien y lo pones en una situación totalmente ajena a él, pues puede dar muchos gags. Entonces, yo casi en todas mis novelas lo utilizo, ¿no? Y creo que funciona bastante bien, ¿no?
Ascolano parlava d'una peculiaritat que tenen les seves obres. Tenen extras, com si es tractés d'una pel·lícula amb les escenes eliminades o els comentaris del director.
Entonces a mí me encantaban de los videoclubs lo de las escenas eliminadas, las entrevistas y en esas tomas falsas. Entonces yo en mis libros pues acaba la novela y empiezo pues con escenas eliminadas, tomas falsas, entrevistas y cosas así, ¿no? Otras escenas. Entonces, en este, en Rojo y en Botella, ni ponía pies de página, que en los otros sí que hacía mucha coña con los pies de página. Aquí no he querido poner pies de página, no he hecho ninguna referencia a Belén Esteban y no he querido poner extras, pero el señor prologuista aquí presente dijo que no puede acabar así. No le, en el final dijo que no podía.
Me parece cojonudo que le hayas obligado.
Y entonces pues hice un final alternativo para que no pasara como con Juego de Tronos y se lanzaran hordas de tuiteros a criticar mi libro y a pedir que lo rehaga y que no, paso, ya no lo voy a rehacer.
La presentació de Rojo i en Botella havia perdut el seu objectiu inicial, parlar del llibre. Però el fil conductor continuava sent l'humor. Va començar llavors un debat crític sobre la importància de la literatura d'humor aquí, a Espanya.
Por desgracia, en este país, aunque nos gusta mucho el humor y disfrutamos mucho del cachondeo, en narrativa es algo que está como muy desprestigiado o que no se le presta demasiada atención porque no es serio, ¿no? Claro, ¿cómo va a ser serio? Es humor.
Sí, pero tú fíjate en el mundo anglosajón, que tienes ahí a Pratchett, tienes a Adams... Joder, son... dioses, ¿no? Tienes a Darío Fo, que es premio Nobel, ¿no?
Ay.
Y aquí, bueno, está Mendoza y Pablo Tuset tuvo su momento.
Nos encanta hacer cachondeo, nos encanta reír, nos encanta contar chistes, pero luego
hay gente muy buena.
Y hay gente buenísima, pero luego a la hora de leer parece que comprar un libro de humor no sea lo más adecuado, ¿no? Porque no... buscamos algo más trascendental, ¿no?
Pues nos hemos equivocado de país. Lo que comentas, Laura Fernández, por ejemplo, si hubiera nacido en otro país,
estaría
endiosada, ¿no?
Maravillosa.
Escribe muy bien. Pero aquí, pues bueno, es de las que más vende. Sanchidrián también, por ejemplo, pues vendió mucho, pero Morán, sí, pero no dan ese último paso para ser realmente superventa.
Com ja he dit, el llibre va quedar en un segon pla i com si es tractés d'un dinar entre amics, van sorgir un parell o tres d'anècdotes. Sergi Álvarez explicava una de Logroño bastant curiosa, en la qual Escolano va tenir una mica de culpa.
Nos lió para ir a un evento en Logroño, a una serie de... exactamente, un evento que se llama... tiene el simpático nombre de Fricoño, a toda una colla de autores de humor que, además, acabamos de publicar un libro con pez de plata... El Haber las Ailas, una antología de relatos humorísticos sobre brujas. Entonces nos lió para unos cuantos, nosotros nos llamamos los Llenas, Abela Muchategui, bueno, Andinelli no fue, fue...
Sergio Morán también está.
Fue Sergio Morán.
Tendría tirón.
Sí, exacto. Y estaba Pablo García Maeso y pues nos lió para ir a...
Y Sofía que no pudo venir.
Y Sofía que no pudo venir. bueno, y varios que no pudieron venir y que se ahorraron la vergüenza de llegar a una librería en Logroño.
La casa del libro, ¿eh? Una librería.
Exacto, no una cualquiera, por supuesto. Pues una sala bastante grande, absolutamente vacía, y nosotros ahí, que empezamos a hacernos fotos con los asientos vacíos y a... No. Y a gesticular para las fotos y tal, haciendo como que estábamos hablando al público y esas mierdas. Pues fue un momento álgido, creo.
Sí, pero a veces se trucan, o sea, normalmente las presentaciones, bueno, vienen los que vienen, ¿no? Los cuatro colegas, y, aunque algunos pretendan que no es así, pero claro, a veces se falsean, ¿no? Va a hacer la foto así, en primera fila que hay tres cabezas y parece... Sí. Pero ahí era imposible, ¿no?
Bueno, yo pensaba que hoy en Gigamesh harían la estrategia de que usó hace poco un equipo de fútbol coreano, que en las gradas puso muñecas hinchables, luego salió un pipostio del copón.
Si aquesta us ha semblat curiosa, la següent no us causarà indiferència, menys si tracta sobre una figura com Eduard Ponset.
Tenia una empresa que se llamava Smart Planet, que hacía vídeos de divulgación y y hacía el programa Redes también. Entonces a mí me contrataron para hacer unos vídeos de divulgación para unas jornadas de psicología que patrocinaba el Santander. Entonces era pues hacer un par de gags de humor con algún actor así famosillo, que ahora no me acuerdo el nombre, pero ¿cómo se llama el que hacía bigotis? El que está más de moda. David Verdaguer era el actor principal y dije, hostia, pues que salga Ponset, ¿no? Al final, pero había un gag en una... Así explicado no tiene mucha gracia, pero la situación era curiosa. O sea, en una peluquería, cuando Ponset tenía los pelos así, ¿no? Y bueno, pues tenía que venir él y decir, le corto el pelo, lo rapo al cero, no, solo las puntas. Solo tenía que decir solo las puntas, ¿no? Entonces llega el tío allí al set de rodaje, una peluquería de diseño que había allí en el Born, y entra, el director le explica, mira, Eduard, tienes que te sientas aquí, te vendrá, te dirá que lo rapo al cero, no, solo las puntas. Y ya, pero es que... No, entonces tenía que decir, porque la clave de la felicidad es tener una buena melena, que era la época aquella que solo vendía la clave de la felicidad, un set, ¿no? Tenía que decir eso, la clave de la felicidad es una buena melena. Entonces se le explica, mira, Eduard, tienes que decir esto, y dice, ya, pero yo no puedo decir eso. ¿Cómo que no? No, porque la clave de la felicidad es no tener miedo. Entonces yo le diría al peluquero, concéntrese, porque la clave de la felicidad es la concentración. No, pero es que es un gag. No entendía, o sea, Ponset era un ser extraño que no
muy prosaico, ¿no?
Sí, cero empático y que no hay ciertas cosas que no las entendía. No entendía lo que era un gag, no entendía el humor, no... No tuve nada que ver, aquello fue peor todavía. Y al final, pues el tío no quiso decirlo y se lo dijo solo las puntas, ya está, no...
Recordem que es tractava de la presentació de Rojo i en Botella, però entre amics tot pot divagar molt. Ja ens ha passat a nosaltres moltes vegades durant les gravacions del programa. Bé, el món literari està passant una mala època, en realitat com tots. Les dificultats arrel de la crisi sanitària han complicat les coses, però Sergi Escolano s'ha arriscat, que no paren les màquines, deia. La incertesa ara és com reaccionarà el món editorial.
Ara, a veure cómo se reorganiza el mundo editorial, cómo los lectores si van a comprar o no, cómo va a ser la venta, si va a ser más online, más presencial, qué van a hacer los libreros. Y es un poco un mundo nuevo, ¿no? Pero bueno, para adelante y a ver, se va a vender como los otros, poco. O sea que...
Bueno, no, nunca se sabe, ¿eh?
Un poco más, no sé. A ver si Vargas Llosa ha sacado una, la saca ahora, y Pilar Rahola también, será que ven que el mercado va a funcionar. Entonces, bueno, pues ahí hacerle sombra todo lo que pueda.
La presentació del llibre va donar de sí i es va convertir en una petita excusa per fer una trobada entre amics. La diversió va estar assegurada i com a recomanació personal podeu donar-li un cop d'ull. La teniu disponible al canal de YouTube de Gigamesh. I de passada podeu comprar el llibre. Jo ja he preparat caixes buides per tots els llibres que hauré de comprar.
La recomanació del Quimèric.
Volem parlar d'una novel·la que és precisament amb la que hem tancat el Club de Lectura del Quimèric que fem a la Biblioteca Vapor Badia, els integrants del programa, que aquests mesos doncs, les sessions s'han fet de forma virtual, però no hem deixat de fer les sessions, no hem deixat l'activitat, perquè tenim uns seguidors molt fidels. El llibre que us volem recomanar és La dama número 13, de José Carlos Somoza, molt conegut per escriure habitualment novel·la negra. Va ser publicada el 2003 i és la 8a novel·la d'aquest autor. No està gens malament. El punt de partida d'aquesta novel·la és molt atractiu. Coneixem el Salomón Rulfo, que és el nostre protagonista, que somia en una casa que no ha vist mai. Poc després veu per les notícies que allà hi ha hagut un assassinat d'una noia que ell no coneix absolutament de res. Estirant el fil dels somnis que va tenint, en Rulfo va ficant-se cada cop més en una trama fantàstica i del tot surrealista. Sembla ser que hi ha 13 entitats no humanes que han estat manipulant poetes durant tota la història per aconseguir d'ells versos amb poder màgic, és a dir, els poetes quan escriuen, de casualitat hi ha algun dels seus versos que té un poder que recitat d'una determinada manera doncs permet fer mal o fer controlar altres persones o controlar fins i tot el món. Són 12 d'aquestes 13 entitats tenen nom i cara, però la 13a, que és la més poderosa i la que dona nom al llibre, està amagada. La clau de tot plegat serà trobar-la i fer-la sortir del seu amagatall. En tota aquesta peripècia, en Rulfo coneixerà la Raquel, que és una prostituta que les ha passat molt canutes, podríem dir, i que ha tingut també els mateixos somnis que ell. Qui és aquesta Raquel i quina vinculació té amb el Salomón Rulfo? Ho anirem descobrint al llarg de la novel·la, mica en mica. Per què us la recomanem? Perquè és una novel·la que enganxa. Vull dir, pot agradar més o menys al final quan s'ha acabat de llegir, però enganxa en un inici perquè anem a sabent les informacions en compte gotes i cada cop volem saber-ne més. Hi ha moltes referències literàries, a més, sobretot de poesia. Si sou amants d'aquest gènere, gaudireu moltíssim amb les crocades d'ull que ens fa l'autor. Si no us interessa gaire la poesia, potser ho trobeu una mica recarregat pel que fa a les referències, no? Potser els versos estan bé, però el fet que ens vagi dient cada moment de quin autor és, potser ens sobra. Però bé, doncs és un recurs literari que sembla bastant interessant. Les descripcions que fa també són molt visuals i fa que puguem veure les escenes terrorífiques que planteja com si tinguéssim davant una pantalla. De fet, hi ha escenes que són, et deixen molt, molt marcades, les recordes perfectament quan acabes el llibre. Dius, potser no recordo els detalls del llibre, però aquesta escena en concret, molt. De fet, com dèiem això de que són molt visuals, doncs la novel·la, que a més ha estat traduïda a l'alemany, el francès, l'holandès, l'anglès, l'italià i també el polac, va ser adaptada en pel·lícula l'any 2007 per Jaume Balagueró sota el títol de Musa. Jo la vaig veure al Festival de Sitges quan es va estrenar i tot i que no és dolenta, sembla dolenta si la comparem amb el llibre. A la pel·lícula es nota que han hagut de retallar moltes coses per passar-ho al cinema i considero que moltes de les coses retallades fan perdre sentit a la trama. Suposo que això és qüestió ja de gustos, eh? Però, per exemple, una de les retallades que hi ha és el nombre de muses en lloc de 13, que és precisament el que gira tot el llibre, no? Amb aquest número de la mala sort i el número de les entitats. A la pel·lícula queda reduït a 7, per tant, pràcticament a la meitat de muses. Hi ha també escenes en concret que no quadren amb les del llibre i, de fet, hi ha escenes del llibre que són molt millors que les que veiem a la pel·lícula. En tot cas, l'últim llibre del Quimèric ens ha agradat prou per recomanar-vos-el, tot i que hem de dir que alguns dels membres del club no l'han trobat gaire encertat per algunes incongruències que hi veuen, però sí que és bastant interessant tot el que acaba plantejant o les escenes en concret. Hem de dir que l'autor, el José Carlos Somoza, com dèiem, va començar a escriure novel·la negra, va escriure moltes novel·les negres i després va fer un tom i va girar cap al gènere fins al punt d'haver escrit ja diverses novel·les de gènere fantàstic i fins i tot haver-se guanyat els lectors i la crítica del gènere perquè va guanyar el Celsius amb un altre llibre de gènere que no és La dama número 13 però que ha tingut també molt d'èxit i sembla que aquesta influència, el seu pas per la novel·la negra també es nota en la manera d'escriure, aquest dosificació de la informació, aquest amagar segons quins detalls és algo que es dona molt en aquest gènere i potser ho està extrapolant al fantàstic, cosa que també és interessant que els gèneres s'hibridin, no? I que puguem llegir coses una mica diferents als que estem acostumats molt a llegir gènere fantàstic. En tot cas, aquesta és la nostra última recomanació de la quarta temporada del Quimèric. També us hem de dir que si us agrada la idea d'un club de lectura de gènere fantàstic, on llegim llibres de ciència-ficció, de fantasia i també de terror, d'autors molt variats, també autors de casa nostra, a l'octubre, a partir de l'octubre, el club de lectura del Vapor Badia, el club de lectura del Quimèric, reprendrà les seves sessions. No sabem encara si a l'octubre ja podran ser presencials o no, però sí que les reprendrem i amb moltes ganes. Així que si us interessa apuntar-vos, estigueu ben atents perquè ja estem treballant en la llista de títols de l'any que ve i la veritat és que pinta molt bé. Com us hem anat explicant en els últims Quimèrics, els festivals de cinema del gènere fantàstic programats per aquest estiu han hagut de prendre decisions sobre si es feien o no i en quin format, arran de les restriccions derivades del coronavirus. Un dels certàmens que ha decidit tirar endavant, però de forma telemàtica online, és el Creepshow de Badalona, que farà la seva 14a edició l'últim cap de setmana de juny i el 1er de juliol. Per descobrir-la, parlem amb el seu director, el Toni Benages. Benvingut al Quimèric, Toni.
Hola, moltes gràcies. Molt content d'estar aquí telefònicament.
Quan vau prendre aquesta decisió de fer festival online, encara no estàvem ni en el procés de desescalada d'aquestes famoses fases i es veia potser una mica lluny. Ara seguiu convençuts d'aquesta decisió o potser hauríeu preferit una edició convencional, tot i les restriccions?
No, t'explico. A veure, nosaltres vam decidir-ho més o menys quan estàvem amb el superconfinament, que va ser Setmana Santa. Mm-hmm. Vam fer una reunió, evidentment, per Skype, no me'n recordo per què vam fer-la, però per una cosa d'aquestes telemàtiques, i hi havia diversos factors que ens obligaven, com aquell que diu, a fer-la online. I principalment, hi havia diverses coses. Una no el volíem posposar, perquè pensem que per respecte als curtmetratgistes que s'han presentat, seria acumular curtmetratges de cara a l'any que ve. I canviar-lo de dates tampoc ho teníem gens clar, perquè vam pensar que si ho fem al setembre, per exemple, i si hi ha un rebrot, i si al setembre hi ha la Patum de Berga, el Sónar, les festes majors de tots els pobles al mateix dia i resulta que l'hem posat en aquell moment,
que
tot era
ser.
Molt molt complicat, no? I el que també ens va obligar, això sí que ens va obligar directament, però tot això són decisions més de concepte i de com hem cregut que s'havia de fer, però, evidentment, nosaltres tenim una part d'esponsorització bastant important que s'entra en el fulletó de mà que fem, que, bàsicament, són el comerç local. Clar, anar-li a demanar al comerç local diners mentre estan tancats era com completament de bojos, no? I tota aquesta sponsorització era completament inviable, perquè a més nosaltres la començàvem a treballar just a festes de maig, que aquí són les festes majors, i és quan tothom està content, com et diu, que sí, les sponsoritzacions...
Ho teniu tot,
clar,
molt ben pensat, eh?
Aquestes festes de maig, evidentment, no es va fer ja directament i ja no vam sortir. Per tant, amb aquesta mancança de diners i fer un festival a mitges, vam decidir, doncs, ja fer-lo online. Nosaltres ja l'havíem fet, ara no sabré dir l'any, nosaltres havíem fet paral·lelament la versió de curtmetratges online. Vam fer-ho 2 anys i després vam deixar de fer perquè ens comportava més esforç que benefici, no? Per tant, ja una mica la plataforma ja la teníem, per dir-ho manera.
Mm-hmm. Ja sabíeu com fer-ho, no?
Exacte.
Mm-hmm. I ara que parles de la plataforma, explica'ns una mica com serà el funcionament, com serà aquest festival online, perquè no sé si hi haurà uns dies per veure uns curts, hi haurà unes hores determinades en què estaran penjats...
Mira, explico. El festival començarà com començava, el 26 de juliol, i després s'allargarà el visionat del que són els curtmetratges i els 2 llargmetratges asiàtics que tindrem programats, fins al 28 de juliol, no? 26 de juny, fins al 31 de juliol. Mm-hmm. Val? O sigui, es podran veure, es penjaran com si fossin amb streaming, per dir-ho manera, però es podrà veure fins a finals de juliol. Aleshores, el que sí que es farà en streaming seran les taules rodones, les xerrades, les presentacions literàries, això sí que es faran els dies que estaven programats.
Mm-hmm.
Però el festival el podeu anar veient durant tot el mes de juliol.
Sí, ens ho podem anar dosificant, fins i tot.
Us ho podeu dosificar, exacte. A més, com que està com si fos el creep show, com si fos en el círcul, que és on fèiem el festival normalment, doncs està dosificat per sessions i podeu llogar una sessió o agafar ja tot l'abonament de totes les sessions i les dues pel·lícules, no?
Precisament t'anava a preguntar això dels preus que comentaves, no?, que organitza el festival, doncs ho heu hagut de fer de zero. Les entrades seran el mateix preu que estaven presencialment? Són un preu simbòlic?
Mira, ara t'enganyaré. El preu que hauria de tenir per aquí, i ara no en sé, em sembla que són 2,50 euros de sessió i 10 euros tot el festival.
Ah, molt assequible, no?
Sí.
Pensant
home, la idea
tothom.
Era això, que més o menys fer també el que s'estava fent, perquè hi ha hagut més festivals també que s'han adherit, parlant amb uns i altres, creu que eren uns preus assequibles per la proposta, no? Mm-hmm. I a més això, amb l'avantatge de que el que dius, no tens que estar a l'hora concreta, encara que hi ha amics i coneguts que m'han dit, doncs nosaltres el que farem és quedarem tots a casa, com si fos el festi. Vale, pues perfecte.
Doncs mira, és una opció,
Mm-hmm.
Abans comentaves que heu volgut mantenir les dates, però heu canviat la temàtica per la Pandemonium. Molt
sí,
adequada, no?, en el context actual.
Sí,
no
sí,
sé
sí,
si la intenció
sí.
era posar-hi humor o precisament també voler demostrar que podríem estar molt pitjor.
Sí, bueno, una mica les dues coses. Aquest humor negre que de vegades ens caracteritza, però l'humor normalment té que ser crític, també, jo crec. Per tant, és una mica això, és dir, esto pot anar pitjor, o sigui, el principi del infierno, per dir-ho manera. Bueno, vam fer el canvi aquest perquè, a més, ja teníem programades coses que sí que eren en directe, com era la pel·lícula muda, amb música en directe, que això sí que hauria sigut absurd fer-ho en streaming, crec jo, I coses que sí que estaven molt, molt pensades per la temàtica que teníem que fer aquest any, i ho hem variat. Igual que també hem variat el jurat que teníem plantejat, cosa que vostè sabrà, en primera persona.
Algú ja sentit, sí.
Formar-hi part. I hem decidit agafar un jurat de caire internacional amb curtmetratgistes de Canadà, dels Estats Units, que han participat en el nostre festival, que han guanyat premis, i que no hi ha, per el nostre pressupost i per la nostra infraestructura, no tenim capacitat de convidar així com així, i menys a quatre de cop, no?
Sí que ha estat una oportunitat, no?, al final.
Sí. Jo crec que és adaptar-se, i aleshores a la que t'adaptes veus que hi ha altres opcions i s'han d'aprofitar. S'ha de... dins de la circumstància sempre s'ha d'intentar de millorar, no? Aleshores, si oferim alguna cosa diferent, doncs intentem que sigui millor dins d'aquest entorn, no?
Mm-hmm. Ah, els curs que heu programat aniran a concurs com era habitual, tot i ser aquest canvi de format.
Sí,
hem mirant... vist que n'heu rebut 266. Que
sí.
Bona xifra, bona qualitat, també?
Doncs déu-n'hi-do, molt bé, la veritat és que molt bé. A veure l'any que ve, jo crec que hi haurà molta animació.
Sí. Perquè no s'haurà pogut rodar res, no?
Exacte. Sí, s'haurà rodat tot a casa, no? Hi haurà molt de curt confinat i molta, molta animació. Jo crec que pujarà l'animació, perquè l'animació sí que es pot treballar bastant des de casa.
Mm-hmm.
I aleshores, a veure què passa. Però sí, hem tingut curs d'arreu. Ja fa temps que també ens arriba cosa asiàtica, que era més difícil amb el tema de curtmetratge. Amb el llargmetratge és més fàcil, perquè tenen molta distribució, però els curs és una cosa com més interna. Ja hi tenim algun curt coreà i tal, bastant molt interessants, la veritat.
No sé si... Sé que costa, perquè ens en veurem 45, però si ens haguessis de resumir què podrem veure, què ens diries així, grosso modo?
Doncs no hi ha una temàtica concreta. Aquest any, de vegades sí que et venen com modes, i suposo que l'any que ve sí que també tindrem la moda de les pandèmies i dels confinaments. I aquí hi ha molta varietat, hi ha molt des de ciència-ficció a surrealisme d'aquest que ens agrada en el Creep Show, que dius que estoy viendo, a terror clàssic, no? A vampirs, de tot, ja et dic, hi ha de tot. Tenim molta cosa, terror gòtic, varietat, animació, ficció...
Així per tots els gustos, eh?
Sí, sí, sí. Jo crec que n'hi haurà per tots els gustos de llarg. Uh-huh. I també això que deies, no?, dels premis, el premi del públic també es manté. O sigui, el premi del públic es farà telemàticament. O sigui, tu podràs votar la que t'inscrius. Per cada inscripció hi haurà opció de votar les sessions.
Clar, trigareu més a donar-lo, no?, perquè si es poden veure fins
sí,
a finals de juliol,
exacte.
No?
Exacte. El premi, diguem-ne, del jurat sí que es donarà el primer cap de setmana de juliol, el diumenge, que això sí que encara no sabem si potser s'acaba fent un passe amb el palmarès, no ho sabem, això.
Clar, el típic passe de la platja, no?
El típic passe a la platja, exacte. Això s'ha d'acabar de gestionar perquè això potser sí que es podria arribar a fer.
Seria molt benvingut, ara que no hem trepitjat res d'oci en 3 mesos, estaria molt bé.
Sí, sí, això ho hem d'acabar de parlar amb ells, ells estan disposats, però és una qüestió també de permisos i de etcètera, etcètera, que tingui totes les mesures que s'han de tenir en aquests moments, no? Però és una possibilitat que, evidentment, no estarà en el catàleg que presentarem aquest dijous. Aquest divendres tenim la roda de premsa oficial, que també serà online, a les 5 de la tarda, i que després podrà també veure, estarà penjada, i en allà presentarem el que és tota la programació.
Suposo que ens podràs avançar alguna cosa, tenint en compte que aquest programa, quan els oients l'estiguin escoltant, ja estarem a divendres, dissabte... No sé si activitats, a part de les projeccions, ja ens has promès que hi haurien taules rodones, que hi haurien presentacions... No sé si ens pots destacar alguna.
Bé, doncs, per exemple, tenim coses interessants i sorpresives per nosaltres mateixos, perquè no ho hem vist, per exemple, que és que el Marçal Font, que és el poeta, el rapsòleg que va estar l'any passat en el cementiri, doncs ens ha preparat una cosa, ens ha preparat un vídeo amb música i amb diverses coses que no sabem massa bé què serà, que ens farà el 5 de juliol a les 12 del vespre en directe. O sigui, tenim cosetes bastant interessants. Després tenim diverses presentacions literàries, evidentment la gent d'Hermenaute. També tindrem una xerrada amb la gent de Males Herbes arrel del... Com que el Clipso de l'any passat el premi va quedar penjat per culpa de... Bueno, ha quedat penjat per culpa de la pandèmia, s'havia de presentar aquest any, doncs el curt guanyador, junt amb altres... el relat guanyador, junt amb altres relats, han tret un llibre que es presentarà físicament després del festival, però en tindrem una prèvia d'aquests relats confinats que trauran Males Herbes amb diversos dels autors, que també aprofitant les distàncies, doncs tindrem una autora que està vivint a l'Índia, tindrem autors que estan lluny i que han participat en aquest concurs de relats, no?
Això podrem veure en el vostre portal web o en un YouTube?
Sí,
o com
sí,
ho fareu?
Això, quan passem la programació, bueno, quan tingueu la programació, doncs això serà el 27 de juny a les 7 de la tarda. El mateix, el 27 serà una mica la part més literària, perquè a les 6 de la tarda presentarem, com cada any, el buque maldito, amb el Diego López, i després tindrem la presentació del llibre de Contes per al desconfinament de Males Herbes, i posteriorment el llibre Japan Extrem, de Felipe Mújica, que també el tindrem en streaming. I el 28 ja tindrem les d'Hermenaute, i aquesta, després ja passarem al 3, que tindrem aquesta nit del palmarès, a veure com s'acaba de gestionar. I el 4 de juliol també tenim una taula rodona sobre el cinema asiàtic amb el Domingo López, el Mai Martínez i el Quim Crusella, que és el director del Festival de Vic. O sigui, ja dic que anirem traient diverses cosetes.
Bé, doncs sembla que, pel que dius, es manté completament el Creepshow, encara que sigui online, no? Perquè fa uns mesos podíem dir potser només seran projeccions, però sembla que el gruix de la programació que combina cinema i literatura es manté.
Sí, 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 això sí que ho teníem clar, perquè és el que hem defensat sempre, no? Que sigui un festival divers en aquest sentit, que no és un festival només de cinema, sinó és un festival que el que el que defensa és el gènere en si, no? És com que intentar de mantenir les diferents vertents i les diferents expressions culturals que treballen o aporten dins d'aquest gènere, no? Mm-hmm.
Doncs moltes gràcies, Toni Benages, director del Crip Show, per fer-nos aquest primer resum de què podrem veure l'últim cap de setmana de juny i el primer de juliol. Moltes gràcies per passar pel Quimèric.
Gràcies a vosaltres i baixeu-vos del programa, perquè entre el telèfon i els canvis de dates, jo que us llegiu, que ho trobareu molt més clar i estaran a la web del Crip Show, i allà tindrà el programa en PDF i totes les actualitzacions.
Perfecte, moltes gràcies.
Adéu.
I no deixem de parlar de cinema, no deixem de parlar de festivals, perquè a part del Crip Show, que es fa de forma telemàtica, encara hi ha incertesa al voltant del Fantos Freak, aquest festival de Cerdanyola que cada any ens té acostumats a omplir el Turonet amb més d'un miler de persones per sessió durant tota una setmana de juliol. Encara estan en converses els organitzadors amb l'Ajuntament per veure si es pot fer, no es pot fer i de quina manera, però sí que tenim confirmació d'un festival similar al Fantos Freak, que de fet es considera el germà petit del Fantos Freak, que és l'Infer de Rubí. Es farà, es manté aquest festival, doncs, aquest estiu, però hi hauran canvis, sobretot d'ubicació. Ens ho explica l'Imanol Fernández, un dels organitzadors.
El 16, 17 i 18 de juliol farem l'Infest. De fet, el 16 farem els Arkham, ¿vale?, que els volíem fer a l'abril, llavors no es va poder fer, i ho farem tot junt, el 16 els Arkham, 17 i 18 l'Infest. Com a novetats forçades, perquè és el que hi ha, hem canviat el lloc. Ho feien sempre al Saller, però aquest any ho farem al Castell de Rubí, que també està bé situat i l'únic que és infinitament més gran. Però això ja ens va bé perquè així podrem mantenir la distància de seguretat i totes les coses que hi ha que mantenir. I més enllà d'això, doncs, aquest any no farem concerts, bueno, ens hem carregat activitats paral·leles que poguessin, bueno, que no tocara, no, que pudiesen ser peligroses en esta situació de pandèmia mundial en la que la gent s'ha quedat en casa bailando zumba. Doncs això, bàsicament és això. La selecció l'acabarem aquest cap de setmana, l'anunci de l'Infest sortirà aquesta setmana, i el cartell la vinent.
Fins aquí aquest últim Quimèric de la quarta temporada, fins aquí aquesta quarta temporada tan accidentada, tan diferent, tan marcada pels esdeveniments aliens a la nostra voluntat, aquesta pandèmia que ens ha canviat absolutament tot, des de calendaris, des de suspensió d'actes, la nostra manera de treballar aquesta temporada doncs ha estat molt diferent, des del març fins ara mateix, amb recursos molt limitats. Esperem que els oients doncs no us hagueu cansat d'escoltar només una servidora aquí parlant de coses del fantàstic. Trobem a faltar moltíssim els nostres col·laboradors i esperem que de cara al setembre, de cara a aquesta cinquena temporada del Quimèric, que atenció, començarà el 18 de setembre, puguem comptar ja amb els nostres col·laboradors habituals i amb aquestes seccions habituals, i tant de bo que puguem cobrir molts actes del Fantàstic més perquè es puguin realitzar. Ha estat un plaer estar al vostre costat aquesta temporada, aquestes quatre temporades. Ens agrada que estigueu a l'altra banda escoltant-nos, dient-nos què us sembla el programa, anunciant-vos quines són les coses que més us agraden, i esperem amb moltes, moltes ganes poder-vos retrobar al costat de l'altre costat de la ràdio, a l'altre costat de les ones a partir del 18 de setembre, i si no, en algun dels festivals d'estiu que encara es conserven i que encara es podran fer. Moltes gràcies a tots per escoltar el Quimèric. Ens retrobem. Adéu-siau.